Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 26 de novembre del 2023. Queden encara 50 minuts, gairebé una hora, perquè surti el sol per Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins a 6:15 de la tarda al canal, altra punta del país. De seguida el temps, el Martí Oliveres que ja ens alerta que si heu de sortir de casa toca abrigar-se perquè comencem el dia amb fred a bona part del país. Ara mateix la temperatura més alta de Catalunya és la que tenim aquí al voltant de la ràdio, 12 graus al centre de Barcelona, un 80% del país per sota dels 5 graus. Per tant, temperatures bastant fredes ara, aquesta hora del matí. Diumenge, que per cert, serà bastanta boira, de núvols a l'interior, especialment a Ponent i la Catalunya central. Al Pirineu i a la costa, en canvi, l'ambient una miqueta més suau perquè hi haurà més estones de sol. Un diumenge, de seguida ens ho explica tot plegat al Martí. Deia, un diumenge que obrim amb diversos punts d'interès, un d'ells, de nou, al Pròxim Orient. Avui és el tercer dia ja de treva d'Israel a Gaza, tot i que penjant d'un fil, l'aturada dels bombardejos ahir va estar a punt de trencar-se quan no acabava de produir-se l'alliberament d'hostatges de Hamas i, per tant, també l'intercanvi amb presos palestins. Finalment, però, gairebé fregant allò... El deadline, que es diuen, l'hora límit, va acabar passant, la treva aguanta, però demostrant com de fràgil n'arriba a ser la situació entre els dos bàndols. Per altra banda, la qüestió política del dia, avui que hi ha atur de nous ministres del govern d'Espanya, en entrevistes a premsa, entre elles Jordi Hereu, el flamant ministre d'Indústria, a La Vanguardia, que apunta... més enllà de la qüestió de l'amnistia, la feina que vol fer perquè retornin empreses a Catalunya. En un dia que, en l'àmbit culer, avui els aficionats es llevaran amb la incomoditat de veure que res canvia últimament a Can Barça. Ahir, de nou, empat innecessari contra el Rayo Vallecano, el Barça que cau a la quarta posició a la Lliga i que pot veure com Girona i Real Madrid, el Girona jugueu dilluns, el Madrid avui, s'escapen en el liderat de la competició. De tot en plegat en parlarem en un diumenge que farem basar, que farem Carlos Tanón i Llucia Ramis, que vindrà Albert Pla de nou, que farem l'embalat de mossèn Nin, avui amb Josep Tió, el gran Josep Tió com a convidat especial, i que ens visitarà, ja ens podem anar calçant, el flamant Premi Ondas Marc Giró. Això serà a partir de les 11 del matí. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A les 7 i 3 minuts temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, esports i temps. Aurora Rodríguez, Nil Sant Martí, Pau Bonastre, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, el que us deia, en primer cop d'ull al Pròxim Orient, la treva entre Hamas i Israel s'ha salvat, però in extremis. Hamas ha alliberat a última hora els hostatges a què s'havia compromès a pocs minuts del límit que ja estava marcant Tel Aviv.
Sí, han estat 17 persones, 13 d'israelianes, 4 de tailandeses, que la milícia ha lliurat ja entrada la nit, no a primera hora de la tarda, com era previst, el motiu del bloqueig que Hamas considerava que Israel incomplia part de l'acord perquè l'ajut humanitari que entra a la franja de Gaza no arriba fins al nord, que és la zona on Tel Aviv diu que s'hi concentren terroristes, i també perquè Israel hauria fet canvis a la llista d'hostatges palestins que havia d'alliberar. Finalment, la mediació de Qatar i Egipte ha permès resoldre la disputa i que la guerra no s'hagi reprès de matinada, i és que, ho deia, Israel ja mantenia una advertència si més enllà de les 10 de la nit no s'alliberava, en aquest cas, doncs, a la població palestina, amenaçaven de tornar a bombardejar Gaza. No s'ha produït això. En principi, avui ha de seguir el procés d'alliberaments. De fet, de matinada, com a mostra de bona voluntat, Hamas ha fet arribar ja a Tel Aviv una nova llista de persones per alliberar durant el dia d'avui. Israel també, ja entre la nit, ha alliberat també la part de palestins a què s'havia compromès, que són dones i també nois adolescents. Tot i això, Això és la tribu a la Franja de Gaza, però és que continuen els atacs d'Israel a altres territoris palestins. A Cisjordània, fa una estona, hi ha hagut 5 palestins morts per diverses incursions de les tropes israelianes a Jenin. També s'haurien endut diversos palestins com a hostatges.
La situació que continua sent molt, molt difícil en aquesta zona de món. Mentrestant, continua la polèmica per les declaracions de Pedro Sánchez sobre el possible reconeixement unilateral per part d'Espanya de l'estat palestí, que continua i que augmenta perquè Hamas hi ha dit la seva i ha lloat el president espanyol.
Sí, en un comunicat el grup islamista ha aplaudit el posicionament clar i audaç del govern espanyol, també del belga, per criticar obertament el govern de Benjamin Netanyahu i reconèixer la disposició espanyola a reconèixer aquest estat palestí encara que la Unió Europea no hi donés suport conjuntament. Hamas també va més enllà i demana a la resta de països que donin suport a aquests posicionaments. Després d'aquest agraïment per part de Hamas, des del govern hebreu, el ministre d'Exteriors, Eli Cohen, va avisar en un missatge a les xarxes socials que no oblidaran a qui els han donat suport, a qui no els han donat suport i a qui sí que l'han donat aquest suport en aquest cas als terroristes.
Més enllà d'aquesta crisi fruit del primer viatge internacional de la nova legislatura de Pedro Sánchez, avui hi ha un grapat de ministres del nou govern espanyol que donen entrevistes a la premsa. Han fet un tour a La Vanguardia. L'únic ministre del PSC, l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que defensa el projecte del nou executiu.
Assegura que el nou govern espanyol crearà les condicions per afavorir que les empreses que van marxar de Catalunya arran del procés hi puguin tornar, i Hereu també defensa els beneficis econòmics que acabarà generant l'amnistia, perquè diu, si hi ha millor convivència, hi haurà més prosperitat.
El PSC i el president Sánchez està tirant endavant decisions fermes per apostar per la convivència. És una cosa que no és bo per un govern, per un partit, és bo pel país. I a més, els que ara ho critiquen tant seran també els beneficiaris d'una nova etapa on podrem generar més prosperitat perquè hi haurà millor convivència.
En una altra entrevista, en aquest cas al periòdico, el nou ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defensa que la condonació del deute beneficiarà tots els territoris sense excepció. Mentrestant, al país, la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, fa una crida a reformar el sistema de finançament econòmic i també defensa l'amnistia perquè creu que ha servit per frenar els ultras.
Més enllà de l'amnistia, la missió que ara es fixa Pedro Sánchez és frenar l'ascens de l'ultradreta, les europees, les eleccions que arriben l'any que ve. De fet, avui la premsa es dedica a analitzar aquest repte, Víctor Ruibes.
Sí, segons el director de La Vanguardia, Jordi Juan, Sánchez veu el moment d'aparèixer com el dic de contenció dels ultras. La victòria de l'extrema dreta als Països Baixos, diu Juan, confirma que ens trobem davant d'un moviment a l'alça. El País confirma que aquesta no és una onada ultra, sinó un corrent de fons. Entre els motius, el rebuig a les elites, les desigualtats i un sentiment d'identitat amenaçada. Carme Colomí escriu a l'Ara que, segons les enquestes, la dreta radical i els partits euroescèptics seran les forces que més creixeran, sobretot si la immigració es converteix en un dels grans temes de campanya. El Punt Avui recorda que només 5 estats de la Unió Europea estan nets de la presència de l'ultradreta, i La Razón analitza la figura del neerlandès Geert Wilders, convertit en la gran esperança dels partits ultras europeus, un líder que ha potenciat el seu paper d'outsider de la política i que ha moderat el discurs per atreure més votants.
I encara sobre política, ball de noms al capdavant dels partits. Per una banda, el PNB, abans del que s'esperava, però ja ha designat el successor d'Íñigo Urkullu com a candidat a l'Endacari. L'escollit és Imanol Pradales.
Sí, Pradales, que està en política des del 2007, ara és diputat foral d'Infraestructures de Biscaia i se'n destaca la capacitat de gestió i el coneixement de la realitat basca. Ara la militància del PNB haurà de ratificar-lo com a candidat. Amb aquesta designació, el partit aposta per un polític a l'alça de cara a unes eleccions basques per l'any que ve, que es preveuen molt disputades, amb Bildu molt a prop. Aquest no és l'únic anunci que pel que fa a líders polítics, perquè ahir, per part del PP, Alberto Núñez Feijóo va ratificar Cuca Gamarra com la seva número 2 dins del partit a temps complet, donant per fet que deixarà de ser la portaveu dels populars al Congrés. I per part del PSC, i com ja s'esperava, Salvador Illa va confirmar que optarà a la reelecció com a primer secretari dels socialistes, pensant a les properes eleccions al Parlament.
Les 7 i 9 minuts, mentrestant, ja vam parlar-ne al llarg del matí d'ahir, però va haver-hi exhibició a la tarda. Milers de persones es van manifestar a Barcelona per exigir la fi de la violència masclista. N'eren 6.000, segons la Guàrdia Urbana, 40.000, segons els organitzadors.
La concentració va ser festiva, però també reivindicativa, per demanar més recursos i replantejar el paper de la justícia, reclamant, per exemple, una formació obligatòria en perspectiva de gènere. Això en un context de retrocés fora de Catalunya, com denunciava la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.
Una onada reaccionària que mostra, per exemple, com allà on governa l'extrema dreta s'estan tancant conselleries d'igualtat, s'estan reduint els recursos per les polítiques d'igualtat. No farem ni un pas enrere, al contrari, treballarem encara més per fer polítiques feministes.
La manifestació també va posar el focus en els homes, demanant-los la màxima col·laboració per aturar les conductes masclistes.
De fet, coincidint en aquest 25N, ahir va haver-hi un altre cas extrem de violència masclista a l'Estat. Una dona de 37 anys va acabar ferida greu a Madrid després que el seu marit l'estrangulés a casa, on també hi havia els seus dos fills. L'home ara mateix està detingut. I abans de passar als esports, el Banc dels Aliments calcula que ha recollit tantes donacions com l'any passat durant el gran recapte.
Sí, les dades no són definitives, però es dona per fet que s'ha arribat als 6 milions d'euros i les 30.000 tones d'aliments del gran recapte del 2022, prou per atendre les necessitats durant els propers 4 mesos. L'entitat celebra que, tot i la inflació, la ciutadania ha continuat donant productes que no són barats. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatxoviles, n'ha parlat a RAC1.
Ens ha sorprès, fins i tot, doncs, que hi ha molt d'oli d'oliva, i després també hi ha un altre producte que nosaltres valorem molt i que té un valor molt alt, que és la llet de continuació pels nadons, no? Es veu una quantitat important, són productes que estem parlant d'un valor econòmic alt.
Les donacions, però, es poden fer fins al 15 de desembre a través del web granrecapte.com i del número de Bizum 33596.
4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Pel que fa als esports, el Barça, que no va passar de l'empat a 1 al camp del Rayo Vallecano en un altre partit gris, i se'n sumen ja moltíssims, cau fins la quarta posició del campionat després que ahir, Pau, guanyés l'Atlètic de Madrid.
Sí, el Rayo va marcar en una primera part discreta del Barça i l'empat va acabar arribant gràcies a una tímida reacció a la represa culminada per un autogol de Legend. Després del triomf de l'Atlètic de Madrid, 1-0 davant el Mallorca, els blaugranes són quarts a la Lliga per la diferència de gols amb els matalassers. Xavi atribueix el joc de l'equip a la seva mentalitat.
El hecho de haber ganado el año pasado también la Liga y la Supercopa, de alguna manera, inconscientemente, bajas un poco esta mentalidad, y esto es lo que no hay que permitir, ni yo como entrenador ni los futbolistas a nivel personal e individual, ¿no?
Encara en clau blaugrana, aquesta matinada ha tornat a jugar Víctor Roque. Després de 2 mesos lesionat, el futbolista de l'Atlético Paranaense i fitxat pel Barça ha disputat 30 minuts en l'empat a 0 del seu equip contra el Vasco de Gama. Tornant a la Lliga, el Real Madrid visita aquesta tarda el camp del Cádiz amb les novetats de Bellingham i Ceballos. A segona, l'Espanyol juga a les 9 de la nit a casa contra l'Alcorcón, i fora del futbol, Bañaia és el favorit per acabar campió de MotoGP avui a València. La cursa començarà a les 3 i l'italià té un avantatge de 14 punts sobre Jorge Martín.
I pel que fa al temps, Martí Oliveres, fred a bona part del país.
Fred, humitat, moltes boires, núvols baixos. Serà un dia cru a la Catalunya interior amb temperatures baixes durant bona part del dia, fins i tot per sota dels 10 graus a l'hora de dinar. Aquestes boires poden ser més persistents cap a l'altiplà central, les zones de Ponent. En canvi, un bon sol a l'Alt Pirineu, aquí un cel ras, també estones més clarianes a prop de la costa, temperatures que continuaran baixes també la setmana que ve.
2:15.
Arriba la traca final del Black Friday de Conforama. Aprofita els dies sense IVA en electrodomèstics del 24 al 27 de novembre. Conforama.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
RAC més 1. Podcast. RAC més 1 presenta la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC
més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
22.084 22084 de la sèrie 15015.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1. Aquest dilluns el Girona juga a RAC 1.
Xuta! El porter a tres, Sevilla, gol!
A les 9, des de Montilivi, Girona Atlètic de Bilbao. L'equip de Mitchell vol defensar el liderat davant un dels millors equips de la Lliga fins ara. Viviu el partit des de 2:15 a RAC 1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez.
Escolteu-lo a la ràdio i a l'app de RAC 1 sincronitzats amb la tele.
I després, per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dilluns, el Girona Atlètic de Bilbao es juga a RAC 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Ràdio Memòria.
Vinga, aquesta hora fem ràdio memòria, fem viatges en el temps per recordar moments històrics de la Ràdio Catalunya, que pràcticament ja frega un segle, amb l'Edu de Batlle. Què tal, Edu? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Avui què?
Doncs mira, ahir recordàvem el primer dia d'emissió de Ràdio 4, 13 de desembre de 1976. Doncs bé, avui porto un moment que també es troba a l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya, de la Universitat Autònoma, i que és del període d'emissió en proves de Ràdio 4. Yep. El mes anterior van anar en proves del 10 de novembre al 13 de desembre del 76, i atenció, perquè demanaven a l'audiència cartes de feedback per veure si ho sentien bé, l'emissió en proves.
Esteu escoltant Ràdio 4.
Ràdio 4 en període de proves.
Envieu-nos, si us plau, el vostre control d'audició.
L'estem esperant a Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona. Passeig de Gràcia, número 1, quart pis.
Boníssim, això.
Sí, 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 envieu-nos, sí, una carta...
El control d'audició.
A la ràdio, per veure si sentiu bé allà on esteu.
Però ja, vull dir que ja hi havia telèfon allà, no?, per comprovar-ho, això, que la gent, sí, podia trucar per dir, sí, ho estem sentint bé. Hosti, brutal, eh? Demanaven cartes per veure si se sentia bé aquesta Ràdio 4, que va arrencar l'any 76 i que ara fa, en aquest moment de l'època de l'any, estarien fent proves, com deies.
Correcte.
Edu, seguim amb Ràdio Memòria a partir de la setmana que ve. Una abraçada.
Adéu.
Tots Sants. Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja sabeu que com cada dissabte i cada diumenge és Tots Sants al Via Lliure, ens dediquem a felicitar el sant del dia i felicitem també alguna persona que té un nom que no forma part del santoral i, pobre, també mereix ser felicitat. Avui és diumenge, 26 de novembre, a qui li toca ser felicitat?
Doncs avui celebrem Sant Conrad, bisbe de Constança. D'origen alemany, se l'associa amb un pla de construccions a la seva població natal, que es considera el naixement de l'art romànic, que també va arribar a Catalunya temps després. Pel que fa a l'origen etimològic del nom, segons els estudis, és la barreja del terme quoni, que vol dir valent, i rat, que vol dir consell. Per tant, seria consell valent.
Ah, carai. O sigui, els Conrads.
Ah, això mateix.
Conrad Consum. Conrad Consum. Bueno, no sé si tenim, a part de Conrad Consum, gaires Conrads a Catalunya.
Doncs són 286.
Ah, encara.
No està malament. En tenim ja des d'abans de l'any 1940, i encara que la dècada on més trobem és la dels 80, en 48, fins l'any 2019 era un nom que es posava a alguns nens. Pocs, eh? Pocs. Alguns. Ara bé, des de l'any 2020 no en trobem ni un de Conrad.
Ni rastre, eh?
Res.
Fa dos anys, com a mínim, ja veurem el tancament del 2023, que no hi ha Conrads nous a Catalunya. Va, doncs felicitat al Conrad, però també felicitats a algú altre que no és el santoral.
Doncs no deixarem Alemanya per trobar un dels noms més posats en aquell país, especialment a partir de la fama d'un dels grans músics de la història, Mozart. Es tracta de, atenció, Wolfgang.
Hosti, noi, si no que, trobarem cap de Wolfgang prové, a Catalunya.
Espera, Xavi, que prové d'ajuntar la paraula Wolf, que vol dir llop, sí, i Gang, que vol dir caminar.
N'hi ha algun, o...?
Doncs sí.
Ah, sí?
Ja, som poquets.
Wolfgangs catalans,
45.
Hauríem de fer una convenció.
No estaria malament. Mira, els 45 tots reunits aquí, eh?
Sí, sí, sí.
Tots els Wolfgang que tenim a Catalunya van néixer entre el 1940 i el 90. A partir de llavors desapareix i no hi ha cap pare ni mare que s'hagi atrevit o hagi triat aquest nom pel seu fill. Si algú s'anima, doncs endavant.
Sí, home,
home, escolta.
No, no, tu els animes des d'aquí.
I tant.
Que no et toca a tu. Bueno, en tot cas, felicitats als Conrads i, evidentment, també a qui ens estigui escoltant, que es diu Wolfgang. Gairebé que et dic que et faria gràcia.
Estaria
que
escriu, no?,
un missatge i ens digui,
sí,
jo també em dic Wolfgang, el que sigui. Gràcies, Blai.
A tu.
I ara torn de la nostra corresponsal a TikTok, Sandra Sotella, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs mira, Xavi, per compensar una mica l'Enrique Iglesias d'ahir, sí, avui us vinc a descobrir un altre artista d'aquestes que surten de TikTok. En aquest cas és una noia britànica de només 19 anyets que en 2 anys ha passat de penjar covers amb el piano TikTok a treure el seu primer disc i a tenir ja 1,5 milió d'oients mensuals a Spotify. Déu-n'hi-do. Es diu Bea and Her Business i es va fer viral el juny del 2021 versionant aquesta cançó de la Lana del Rey.
Aquesta no és Lana del Rei, eh?
Aquesta no és Lana del Rei, és aquesta noia, la Bea, que va penjar aquesta versió, es va fer viral i després n'ha anat penjant diferents i aquest estiu finalment va penjar un vídeo cantant ja no una versió, sinó una cançó escrita per ella mateixa. Hey there, Delilah, I don't need someone to love. I'm a million miles from anyone. I aquest novembre ha sortit publicat el seu primer EP, 5 cançons, i entre les quals aquest Born to be Alive que ara sentíem, que acabat, ja produït, són així. Hey there,
que tenen una veu espectacular.
Espectacular. Sí, sí. Bea and the Business.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 26 de novembre. Va, fem una reculada musical fins a quin 26 de novembre?
Doncs reculem 35 anys fins al 1988.
Si no m'haguessis dit l'any, hagués encertat més o menys, eh? 80, això.
Són aquestes espurnes, no?
Ara la cançó encara no l'he encertat, a veure com canta això. We've been trying for a long time to say what we want to say. La veu és bastant reconeixible, eh?
Sí, veu de baríton, eh?
Rick Astley, sí, sí.
Sí, sí, veu de baríton del Rick Astley. Aquest tema és un dels seus clàssics de la seva etapa pop dance, que és la que el va catapultar a la fama. La cançó es diu Hold Me in Your Arms, que és porta el mateix títol del disc que avui recordem, que avui fa 35 anys que es posava a la venda. Recordem que ell és conegut per haver triomfat de valent la segona meitat dels 80s amb els seus 2 primers discos que jugaven amb la música pop i dance, però després la seva carrera va anar cap a caiguda perquè es va centrar més en la música soul.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum. I si tens gas, canvia't també a Endesa i estalvia la teva factura del gas amb un 20% de descompte en tot el teu consum del primer any. Contracta-ho ja al teu punt de venda Endesa i aconsegueix, a més, un regal segur. A Barcelona, Realització d'Estudios i Servicios Energéticos, carrer París 42. Tria un demà millor.
El 3 de desembre participa a la 7a cursa contra el càncer d'Eichmann Kilòmetres per tothom.
Apunta't a barcelonaenmarxa.org. Tria qui vols dedicar la cursa i col·labora amb l'Associació contra el Càncer. I tu, per qui corres?
Amb el patrocini oficial de Eichmann, Santander i Aigües de Barcelona.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Enguany, amb el gran recapte, alimenta el que importa. El 24 i el 25 de novembre torna el gran recapte. Fundació Banc dels Aliments.
La màgia del Nadal torna a Canyelles.
Els dies 2 i 3 de desembre, la 21a Fira de Santa Llúcia omple els carrers de Canyelles de llum, tradició i fantasia.
Amb més de 350 parades i activitats per tota la família.
Gaudeix d'una estona inoblidable a la Fira de Santa Llúcia de Canyelles, al Garraf.
Vine a viure el Nadal a Canyelles, perquè Canyelles és Nadal.
Hola, sóc el Bruno Oro i estreno Ai, 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 un show còmic sobre la intel·ligència artificial.
Tito, es veu que surt un clon del Bruno que és la bomba.
Sí, però no fa tant riure com jo.
Hombre, daré dos gin tònics i veràs.
Bruno, t'has acollonit? Vols fer el sofrutte de la porra?
Va, Bruno, fes la cuca trempada.
Entrades a balanyamviu.com.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Aquesta hora del matí, que ens acompanya com sempre aquesta melodia, sabeu que és el moment que ens agrada desplaçar-nos a un raconet especial per nosaltres, perquè al cap i a la fi no deixa de ser una hora entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tota aquella gent que està tornant cap a casa, si ho esteu fent ara, o tot just estan entrant per la porta en aquests moments, i plàcida per aquells que esteu començant a obrir un ull i amb aquestes temperatures ja més pròximes a finals de tardor, és realment gustós passar-vos uns minuts més tapats amb alguna manta, algun llençol. Doncs és que aquesta hora la que aprofitem per desplaçar-nos a un raconet que ens encanta, una carretera, un petit espai amagat en una geografia no identificada d'una ciutat, un carreró empedrat al final que dona un edifici sense gaires pretensions arquitectòniques o artístiques, però que amaguen al seu interior una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi, què tal? Com va tot?
Estupendo, com sempre.
Sí.
Home, darrer basar del mes de novembre, ja ens plantaré. Sí. És gros, eh? D'aquí un mes Sant Esteve, eh? És que tu ho has vist,
és
això.
És que, dius, a veure, ha passat un any ja? A veure, m'han robat, que m'han robat. Sí o no? És aquesta idea, sí, sí, de dir, ostres, però a més, clar, com més gran et desfent, doncs clar, ja es diu, és el tòpic, eh? Més ràpid passa, però jo em sembla que en el meu cas, els últims, bueno, ja no diria tots els meus anys de la meva vida, perquè ja quan era petit ja em passava tot molt ràpid, però imagina't ara a la meva ja provecta senectut com ja tot ja va extremadament ràpid i veloç, vull dir que...
T'he d'imaginar, Beorlegui, com un jove, com un nen ja gran, no? O sigui, tu eres un nen gran.
Sí, això és el que m'han dit sempre, eh? Ma mare sempre m'ha dit, nen, és que tu vas néixer vell. Vull dir que... I és això, eh? Vull dir que... noi, què has de fer, tu?
Ja et passava ràpid.
Un neix com neix, tu, vull dir que... Clar,
no pots fer-hi res, no pots fer-hi res. Potser seràs Benjamin Button i acabaràs sent un nen al final de la teva vida.
Mira, no sé si Benjamin Button, però Brad Pitt jo et garanteixo que no.
Això no, això no.
Vull dir que no ens enganyem.
Bé, bé, Orlegui, anem a... Et veig una mica més content. No sé si és que...
Sí, han arribat cartes, sí. Han arribat cartes.
La gent, de veritat.
Sí, sí. És que no ens ho mereixem, Xavi.
Ho
hem dit moltes vegades,
O sigui, el que fa la gent per evitar-se el teu llestimós lament, de veritat. És que ho entenc, per altra banda.
Algun mèrit tindrà aquest grau d'humiliació tan extrem, per entendre'ns, sí, sí, el que em sotmeto, sí, sí, just abans de... Però vaja, va ser tu qui vas apretar el botó de l'alarma nuclear.
Bueno, ja, però perquè m'hi obligues. Però jo sí. No sé si has vist Joc de Trons sencera, però hi ha una escena de la reina que la passeja en nua pel mig d'una ciutat per espiar-li els pecats i van cridant shame, shame, shame,
shame on you.
No? Shame. Mm-hmm. I llavors una mica ets tu que està humil. Humiliació, no? Un mig del poble sent humiliat públicament i té les seves conseqüències, que la gent llavors envia cartes per pena, bàsicament, però...
Sí, sí, sí. En fi.
Vols que en llegim algunes o no?
Sí, sí, mira, en tenim dues. La primera no té segell, per tant, és possible que qui la va remetre una tal Júlia Font Rius des de Barcelona ens l'hagués portat personalment. És un sobre d'aquells rústics d'un color ataronjat que posa'ns això al Besar de les Sorpreses, a Via Lliure, i podem, de dins extraiem un petit paper. Mira, doncs una poesia. Una poesia.
Ah, mira.
Barcelona, 14 d'octubre del 2023. Aquella hora del matí, plàcida i intempestiva, un racó en la màgia és viva. Carreró empedrat, aquí. Podeu entrar i sentir P de plaça, C de creu, E d'escala, D de deu, I d'invent, P de pastís, U d'utòpic, però feliç. Benvinguts, passeu, passeu. El meu espai preferit, el Besar de les Sorpreses, fantasies i incerteses, els diumenges des del llit, o en podcast, en diferit, quan la feina he acabat, és la calma en pur estat. Pujar al Beorlegui Express m'ajuda a treure'm l'estrès amb té de tranquil·litat.
Ah!
Oita, quina versió més maca! La Bravo, Júlia Font, des de Barcelona, clar que sí.
Moltíssimes gràcies. Que... No ha enviat el... No hi ha remitent, no? Per tant, no podràs respondre-li, però vaja.
Sí, 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 la Júlia Font, sí, l'adreça, sí, sí.
Ah, des perdona, de perdona, m'ha semblat que no.
Amb el carrer i tot, vull dir
d'acord,
que...
D'acord.
Evidentment, avui mateix
gràcies,
la resta serà contestada, Mira, i la segona carta ens la... Mira, també la rebem des de Barcelona. La seva remitent és Dolors Rayo Lozano. De dins extraiem uns fulls de color verd, tamany A5, o sigui, din A5, i podem llegir el següent. Barcelona, 5 de novembre del 2023. Benvinguts, Albert i Xavi. Si tinc la sort que aquesta carta es llegeixi entre el 15 de novembre i el 3 de desembre, us hauré pogut felicitar els dos. L'Albert el 15 de novembre i el Xavi el 3 de desembre.
Bravo, doncs, mira, sí senyor.
Ha tingut la xispa de que ha arribat entre aquest període de temps. Des que comença la secció fins que finalitza el Besar de les Sorpreses, em porta un somriure permanent als llavis. Excepte ara que acabo d'escoltar com llegíeu la carta de la germana de la noia víctima d'un feminicidi. Mm-hmm. Quina xàcara que vivim les dones i totes les persones de bona voluntat que són capaces de reconèixer, sense embuts, que tenim un problema social molt greu i que tot és poc per intentar solucionar-lo. Jo sóc la Dolors, tinc 63 anys, dues filles, un net i una neta, i sento una enorme tristor quan encara veig que estem reivindicant el mateix que jo reivindicava quan tenia 18 anys. Llibertat, amnistia, respecte per les dones, contra tota mena de violació. Aquesta carta espero que contribueixi a que el pluricó s'endrereixi una mica. Segur que un dia apareixerà, tot torna, però també estic segura que els i les oients no deixarem que la manca de cartes pugui causar el que seria un desastre sideral que no poguéssim gaudir d'aquesta estona de ràdio, que es mereixeria un Premi Ondas. Senyores i senyors que atorgueu els Premis Ondas, tinguin en compte el Besar de les Sorpreses.
Ha passat.
Una forta abraçada per tots i totes que compartim aquest plaer de diumenge.
Va ser dimecres. Doncs, mira, sí, sí. Els Premis sí, sí, Ondas sí, ja van ser dimecres, amb tota la pompa al Liceu.
Xavi,
i...
escolta, sí, de cada any que ve...
Digues. No, que hi ha una pila de seccionistes que aneu demanant la vostra candidatura,
sí,
perquè els exagrables porten unes setmanes dient també que...
A la cua.
Que exacte. Però, per cert, des d'aquí, un agraïment immens a la Dolors per aquest missatge, que sàpiga que la referència que ha fet a la oient que ens va escriure, que és l'Agnès, parlant del feminicidi de la seva germana, que va ser una de les cartes que més ens han impactat en els últims temps, vull recordar-ho també perquè ahir va ser 25 de novembre i això vol dir que és el Dia Internacional contra les Violències Masclistes. I m'agradaria explicar que ens hem posat en contacte amb ella, amb l'Agnès, per mirar de xerrar-hi, i evidentment respectem també una qüestió fonamental, que és que tota la família han decidit no parlar d'aquesta qüestió o no fer declaracions públiques, i per tant, des d'aquí tot el respecte més absolut, però teníem la impressió que una persona que ens havia escrit explicant aquesta situació, com a mínim, no només mereixia una resposta, sinó una invitació per part del programa. Evidentment, en qualsevol moment que aquesta família vulgui explicar alguna cosa, com se senten, com estan, tindran els micròfons de l'antena de RAC1 obertes i del Via Lliure en particular. Però volia recalcar-ho perquè efectivament ahir va ser una jornada important en aquest aspecte, que és el 25 de novembre. Per tant, gràcies a la Dolors també per recordar-nos-ho a través de la seva carta que ens va enviar a principis del novembre. Bé, hi ha una cosa important sobre això, Beorlegui, que és que ara és veritat que totes aquestes cartes que ens han escrit de cop arran del Pluricocats tenen l'avantatge que moltes d'elles les podrem llegir molt immediatament després d'haver-les enviat, que és una cosa que no sol passar. Per tant, bueno, jo convido igualment, i que sapigueu, carai, que ja estem pràcticament en ple Nadal, que ja a Barcelona han obert els llums, molts llocs de Catalunya, les fires de Santa Llúcia, que hi ha tanta gent que ja està començant a fer els preparatius, que també és època perquè envieu, si voleu, postals nadalenques, que és una cosa que també ens fa especial il·lusió aquests dies. Beorlegui, ja saps que la gent els podem seguir convidant a escriure'ns a l'adreça habitual, que és el Via Lliure, Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036, a Barcelona, i el compromís és el de sempre, llegir-les una per una i respondre-les també totes. Bé, aniré a veure si t'arriba el Beorlegui Express i si hi ha bandereta. Hi ha bandereta. Home, però aquesta és fàcil. Sí. Aquesta és fàcil, fins sí, home, i tot sí. Per tu, que normalment no tens gaire interès en les banderes. Però és el teu país preferit, no? Verd, sí, blanc, vermell. Sí, sí, sí. Això és Itàlia com una casa.
Sí, i a més anem a una de les ciutats més esplèndides, que és Bologna, capital de la regió d'Emília-Romanya, una ciutat de gran història, coneguda pel sobrenom de Bologna la Docta, per la seva universitat, recordem, la més antiga d'Occident, però també Bologna la Grassa, per la seva excel·lent cuina. Es diu que la lasanya ve d'allí, com també els tortellini i, evidentment, la salsa bolognesa. Però la nostra breu visita a aquesta magnífica ciutat obeeix a raons arquitectòniques. Estàs a punt?
I tant.
Doncs apa, som-hi!
Fresqueta, però si una cosa ens trasllada directament a Itàlia és aquesta mandolina, eh?
Que sí.
Ai.
És que és tan deliciós aquest so. És que a mi, patapam, ja ens traslladem en aquesta ciutat, que és, que per aquests oients que no hagin estat, és una ciutat monumental. No té, evidentment, la gran allau de turistes, com que això, Venècia o Florència, però és una ciutat extraordinària, amb una de carrerons, d'edificis, i sobretot, el que és més característica és les seves torres. Es pensa que al llarg dels anys se n'han erigit a la ciutat unes 180, però actualment hi ha dues de molt famoses, que són les conegudes com Idue Torri, la Garisenda, de 48 metres, i l'Alcinelli, que en té el doble, 97 metres. Pensa que les dues van ser construïdes entre l'any 1109 i l'any 1119. Tenen, per tant, prop de 1.000 anys d'història i deuen el seu nom a dues famílies, els Garisendi i l'Alcinelli, que, com no podia ser, evidentment, de cap altra manera, estaven enfrontades.
De totes maneres, Beorlegui, és una mica la història aquesta, que també és molt italiana, no? Al final, dels Capuleto i dels Montesco, no? De Romeu i de Julieta. És que ara estava admirant aquestes torres.
Sí.
És sorprenent, eh? Perquè són molt, però són molt diferents i estan molt, molt a prop unes de l'altra, no?
No, i a més es poden pujar, eh? La més alta, que és el Sinèlia, s'hi pot pujar amb unes escales que es van construir l'any 1684.
Mare meva.
Són 498 esglaons que representen tota una aventura, et dono fe, perquè jo les he pujat.
Tu les has pujat, eh?
Sí, sí, amb el meu germà, el Bernat, per entendre'ns, el que hi entén tant de mecànica, amb sí. el Bike Express, i hem pujat fins a dalt, i clar, és que és tot tan maco.
Aquesta
però
és
tan vell.
L'alta, no?
Aquesta és la Sinèlia, això mateix, l'alta, eh? Mm-hmm. Però avui la protagonista és l'altra, que és la Carisenda, de la que s'han detectat uns canvis que la podrien desestabilitzar i que han obligat a tancar-la al públic.
Ah, o sigui que no està oberta ara ja.
Sí, perquè malgrat que fa anys que ja sabeu que la torre perilla, ara que la situació sembla que es posa greu, clar, han començat ara primer els enfrontaments entre l'Ajuntament i el govern del país, criticant-se mútuament per la manca de manteniments d'aquests darrers anys. Això, òbviament, també és molt italià, no?
Sí.
De fet, la torre ha patit problemes des de ben bé el seu inici. Dante Alighieri, a la seva Divina Comèdia, ja la menciona, aquesta torre. I al segle XIV ja es va escurçar perquè tenien por que caigués. Fa dos o tres anys, el 2019, hi van posar una mena de cinturó d'acer, i l'any passat van intentar reforçar la base, però vaja, res. I mentre es van fent plans, que es van dilatant, òbviament, en el temps, la torre, que és el que acabarà passant, acabarà enterrant a tots aquells que han pronosticat que cauria. Per tot això, avui dedicarem un nou Besar de les Sorpreses a aquest element dotat d'una gran simbologia. Avui, el número 327, que dedicarem a la lletra T, la T de torre.
Fem aquest viatge de vista d'ocell, no? Jo m'imagino passejant per moltes zones d'aquesta Itàlia tan bonica, plena de torres, com la que estem veient aquest matí des de Bolonya. Hem de recordar que el Besar ja és un espai on hem reivindicat elements arquitectònics diversos que a tu t'impressionen i que t'agraden, com els castells, els edificis, les cases, no?
Sí, els ponts. Sí. De fet, sí, hem tocat tota mena de temes arquitectònics, fins i tot algunes estructures o alguns elements o alguns complements, i com acostuma a passar amb els temes que tractem, una torre, és a dir, un edifici que és més alt que no pas ample, que diguem-ne que podria ser la definició bàsica.
Sí que és bàsica,
és, sí. Sí o no?
És veritat.
És alt que no pas ample,
ningú, ningú pot dir el contrari, efectivament.
Això mateix, vull dir que és quelcom que és molt més que una construcció, no?
Clar.
Li podem donar una funció religiosa, les torres dels campanars cristians, per exemple, o els minarets de les mesquites musulmanes, o les pagodes dels temples budistes, però també té una funció militar. Les torres vigia, les torres d'homenatge del castell, les torres d'assetjament, o fins i tot a les darreres dècades, que això hi ha una funció greu tecnològica, quan parlem de les torres de refrigeració, les torres de control dels aeroports, les torres de comunicació, les torres de detenció. De fet, de torres n'hi ha moltíssimes i de molt conegudes. La de Pisa, Itàlia, l'Eiffel a París, la Burj Khalifa a Dubai, la Trump Tower a Nova York, i si ho pensem, molts cops el concepte torre està lligat amb el poder. I permetem aquí, el poder sobretot masculí. Mm-hmm. La metàfora fàl·lica de les torres, evidentment, sí, sí. És evident, no? Però també, per exemple, quan diem torres més altes han caigut, fem referència a que no hi ha poderós que pugui ser humiliat. Però també és allò de val més torre feta que no castell serà.
Yep.
És a dir, més val cosa petita, però segura, torre feta, que no pas una altra que posés millor, però és incerta, el castell serà. Més val torre feta que no pas castell serà. Aquest concepte de poder i d'ostentació el trobem en una de les ciutats més encantadores d'Itàlia, bastant a prop, evidentment, de Bolonya, que és San Gimignano.
Imagina't m'imagino que sent Itàlia i sent una població que... No sé si l'has visitat més d'un cop, més d'una.
No, una.
Una, només una. Deus conèixer pràcticament tots els racons, no?, d'aquesta ciutat, de què n'has parlat més d'una vegada, ja.
Sí, però a veure, tots els racons no, però jo quan viatjo a un lloc, a una ciutat, vull saber-ho tot. És a dir, sigui quina sigui la durada, vull patejar tota la ciutat, tot el municipi, i vull conèixer tots els seus secrets i tots els seus racons. I home, Sant Gimignano és una d'aquestes viles absolutament encantadores, petita vila emmurallada, d'origen medieval, erigida dalt d'un turó, fundada pels etruscs al segle III abans de la nostra era, no arriba als 8.000 habitants, i el seu element més característic són les seves torres, que destaquen notablement i que van ser erigides també fa molts segles. Originàriament hi havien hagut 72, però, bé, ja se sap, les guerres, les catàstrofes naturals, alguns arquitectes i urbanistes insensats, les han reduït a només 14. Cada torre simbolitzava, òbviament, un estatus, sí, un poder d'una família.
Però, de totes maneres, Beorlegui, 14 torres a una població de 8.000 habitants,
sí,
i d'aquest aire medieval, perquè crec que, no em vull equivocar, Beorlegui, però crec que Sant Gimignano se la coneix com la Nova York de la Toscana.
O sigui,
com
la Manhattan medieval, sí.
La Manhattan medieval, no? Aquesta idea és una població medieval plena de gratacels medievals,
sí,
evidentment.
Sí, no?
Veus alguna fotografia, si la voleu buscar, veureu que efectivament destaca que sent una població petita i que podria tenir bàsicament una església i poca cosa més, té una pila de torres molt altes que ja es veu que són de construcció antiquíssima. Mm-hmm.
D'aquí l'impacte de la seva primera visita. Quan visites a Sant Gimignano per primera vegada, l'impacte visual és extraordinari, perquè, clar, evidentment que no t'ho esperes. Però les torres, que simbolitzen poder o estatus, també poden simbolitzar la divisió. Coneguem breument la Torre de Babel.
Si parlem de la Torre de Babel, parlem de llengües i parlem d'enfrontament, evidentment.
Doncs així, quan parlem de torres mitològiques, la més famosa és, evidentment, la Torre de Babel, paraula que es pensa que podria venir de Babilònia, però també de Bab-el, és a dir, la ciutat de Déu. La història s'explica del Gènesi i es remunta a molts anys, just després del diluvi universal. Recordem, en aquella època, es diu que només es parlava al món un únic idioma, i els homes van voler construir una torre tan alta que arribés fins al cel. I a Déu aquesta mostra de supèrbia no li va agradar, de manera que els va maleir fent que parlessin en diverses llengües perquè no les entenguessin i no poguessin acabar la torre, perquè quan un demanava una tutxana, l'altre li portava per entendre'ns l'entrepà de xoriço, diguem-ho així, eh? Es diu que després d'això la humanitat es va dispersar portant arreu del món totes les llengües que es coneixien fins avui dia. I si la Torre de Babel és un episodi bíblic, hi ha una altra torre, els orígens de la qual la trobem també a l'edat medieval, la Torre de Marfil.
Una torre de marfil, una torre d'ivori, no?, que venen a dir que té una càrrega bastant més negativa que no pas la d'altres aspectes, no?
Sí, 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 és quan diem que algú viu en una torre de marfil, ens referim a una persona que, bueno, que és feliç en el seu món, que és aliena a les preocupacions, per entendre'ns, de la vida normal, no? El sentit original, però, de l'expressió era positiu. Originàriament la idea era sinònim de puresa, és a dir, persona que no estava contaminada per les vanitats del món. Uh-huh. I no serà fins al segle XIX quan es modifiqui lleugerament per donar el significat que ara mateix té l'expressió, és a dir, algú que viu aïllat dels neguits de la vida quotidiana, i que això s'ha relacionat sobretot en àmbits acadèmics, d'intel·lectuals, de professors que semblen com desconnectats del món en què viuen. Els que viuen desconnectats del món en què viuen i potser no ho saben són els fantasmes que habiten en una torre també ben famosa, la de Londres.
Una torre que segur que has visitat també, Beorlegui?
Sí, home, jo diria que dintre del plànol de visites imprescindibles de Londres, quan visites la ciutat, òbviament ha de ser la Torre de Londres. Recordem, és un dels edificis històrics més famosos de la capital britànica, està situada a la riba nord del Tàmesi, es va construir a la segona meitat del segle XI i a partir del 1100 es va convertir en presó, tot i que també ha estat armeria Casa de Feres, el que ara en diem zoològic, per entendre'ns, a la Reial Casa de la Moneda, i actualment és la Casa de les Joies de la Corona del Regne Unit, que és un d'aquells espais que, durant uns quants mesos, els darrers mesos, una de les seves peces més preuades, que era la Corona de Sant Sebastià, si no recordo malament, no hi estava present perquè l'havien d'ajustar a l'actual monarca, el Carles III, perquè li venia petita, per entendre'ns, eh? Això mateix, sí, sí, ho vam comentar en el seu moment. La fama d'aquesta construcció, però, va venir a partir dels segles XVI i XVII, quan nombrosos personatges eren enviats a la torre com a pas previ per ser executats a poca distància d'allí, el Pujol, precisament anomenat de la Torre. Des de mitjans del segle XIII es parla, doncs, d'aparicions, algunes ben famoses, com les d'Anna Bolena, recordem, una de les esposes d'Enric VIII, que es pot veure, segons diuen, amb el cap sota el braç, va morir decapitada. Però també això, que hi ha aparicions fantasmagòriques d'alguns nobles que van ser executats al llarg dels segles. Hi ha qui diu que s'han arribat a veure veritables processons de difunts. Algunes d'aquestes figures són, diguem-ne, monarques, són reis. Hi ha altres torres que poden matar, efectivament, reis, però aquestes són les peces d'escacs.
Què tal se't donen els escacs, Berlegu, i tu?
Fatal. Tot i que és un joc que sempre he sentit molta fascinació, eh? I de petit hi jugava, eh? Però és un joc que sempre m'ha intrigat moltíssim.
T'he de dir que la torre probablement sigui una de les meves figures preferides en el món dels escacs. Jo no en sé gens, d'escacs, he de dir, però hi havia jugat de petit i quan movies a la torre pensaves, ara és que ja ve.
Però és que a mi sempre era jaque mate, no, com es diu així, sí, i llavors, clar, escac, eh? Clar, sí. De fet, aquí hem parlat de diverses ocasions dels escacs, aquest fascinant joc d'estratègia introduït a Europa al segle XV, però d'arrels més antigues, on recordem dos exèrcits, el blanc i el negre, simulen una guerra, doncs amb reis, peons, alfils, cavalls i dues torres que es posen, recordem, a la cantonada dels taulells. Cada peça té la seva pròpia història, sovint envoltada de llegenda, i es diu que originàriament la torre procedia de la paraula sànscrita ratza, que definia un carro de guerra. D'aquí va ser traduïda l'àrab com a ruh, que tenia una sonoritat semblada al roc, que és el mític i gegantí ocell, però que també fa referència a una fortalesa, és a dir, a una torre. De fet, en alguns idiomes, la peça és coneguda com a castell i és una de les més valuoses, com deies, de tot el joc. Com també de valuoses van ser les torres en l'obra d'un precursor del surrealisme, Giorgio de Chirico.
Va, parlem de Giorgio de Chirico, qui era?
Sí, Giorgio de Chirico va néixer a Grècia, però era d'ascendència italiana, ho va fer a la segona meitat del segle XIX, va ser un pintor, escultor, escenògraf, reconegut per haver fundat un moviment artístic anomenat pintura metafísica, on utilitzava molt els somnis per crear les seves obres, d'aquí que fos un corrent que tindria molta importància pel surrealisme una dècada més tard, és a dir, als anys 20 del segle passat.
Però parlaves d'una torre important dins l'obra de Giorgio de Chirico.
Sí, perquè una de les seves obres més famoses és la Torre Vermella, pintada en 1913, un quadre amb elements onírics on es veu aquesta construcció en un entorn entre rural i urbà, sense cap personatge i on les ombres hi tenen un destacat protagonisme. De fet, és molt onírica aquesta pintura. Es troba, per qui sigui interessat, al Guggenheim, però no el d'aquí de Bilbao, sinó el de Venècia. I Vermella no, però d'or és una torre també ben famosa, la Torre d'una Sarsuela.
Si és una sarsuela, vol dir que anem cap a Sevilla o cap on anem?
Sí, efectivament, a Sevilla. Allí es troba la Torre de l'Oro, que és una de les construccions més famoses de la capital andalusa, erigida a principis del segle XIII pel governador Abu i Ulà, i que al llarg de la seva història ha estat fortalesa, ha estat presó, ha estat recinte segur per guardar els metalls preciosos que arribaven per la flota de les Índies, i actualment, després d'una restauració que s'ha dut a terme fa pocs anys, acull un museu naval. Però a banda d'això, la Torre de l'Oro és una sarsuela, que no fa referència a la construcció, sinó a la seva protagonista, una noia ben formosa a la que anomenen així por lo esbelta, lo firme i lo gallarda que és, tal com es diu a la sarsuela. L'obra és una de les més conegudes de Jerónimo Jiménez, que és autor d'altres títols bastant famosos com La Tempranica o La boda de Luis Alonso, i va ser estrenada al Teatre Apolo de Madrid l'any 1902. El seu fragment més famós és precisament aquest preludi que estàvem escoltant. I si hem començat amb les dues torres més conegudes de Bolonya, acabem amb cinema amb dues torres també ben famoses, les del Senyor dels Anells.
Vuelvo a vosotros en los albores de la tempesta. Las tropas de Sauron han emprendido su ataque. Se vale de Saruman para destruir a tu pueblo.
Estaban desarmados. Nadie los alertó.
Esto es solo una muestra del terror que Saruman desató. Debes luchar.
No me arriesgaré a una...
Mira, tot i que he de dir que jo recordo que l'estrena del Senyor dels Anells... A mi crec que és història del cinema, d'acord? La trilogia del Senyor dels Anells. Crec que una generació que la vam començar a veure quan érem molt joves ens ha marcat, i que hi ha una pila de gent que li ha marcat la imperial narració del Senyor dels Anells, però tinc la percepció i gairebé el convenciment que no és la teva nissaga preferida de la història del cinema, Berlegui.
No, home, jo tinc altres nissagues preferides, evidentment, que vas en parlar d'un famós arqueòleg que tothom sap quin és, però que no és trilogia, ja sabem que és pantalogia, eh? Però jo tinc molta debilitat per la Senyor dels Anells.
Sí, eh?
En el seu moment era el dia que s'estrenava jo a l'Imperial de Sabadell, les... Però, de fet, perdona, quan es va inaugurar l'Imperial... va ser la segona trilogia, la que era molt més discreta, la Hobbit, per entendre'ns, que aquesta sí que el vaig a l'Imperial, però quan es va estrenar la primera, a l'Imperial encara no estava inaugurat.
No estava reinaugurat, no? Perquè originalment sí que hi era, però...
Diguem-ho així, no estava reinaugurat, però recordo, diguem-ne, una gran expectació. A més, es va estrenar, recorda, amb 3 anys consecutius, i era els vols del desembre que arribava, pam, l'entrega corresponent. I aquesta recuperació de l'èpica, la música extraordinària de Howard Shore, i aquesta adaptació tan brillantíssima de Peter Jackson, a mi em va agradar, vaja, moltíssim. És una de les pel·lícules que jo esperava amb delit cada any, no? Ara m'he escoltat...
Les dues torres és la segona, no? De les
la primera és La Comunitat de l'Anell, la segona Les dues torres, i la tercera és El retorn del rei, si no tinc mal entès. Aquí ara escoltàvem de fons la poderosíssima veu d'en Pepe Mediavilla, posant la veu, evidentment, doncs, a Ian McKellen en el tràiler de la segona part de la trilogia, recordem, rodada per Peter Jackson l'any 2002, que segueix, doncs, això, les aventures d'en Frodo Bolsón per recuperar l'anell i, això sí, destruir-lo. Per aquell qui la vulgui veure, es pot veure a Amazon, Rakuten i Apple TV.
Per tant, si algú, ara que començaran les èpoques nadalenques, encara queda una estona, però quan comenci l'època de Nadal i vacances i tota la pesca i volen reivindicar i revisar... Home, hi ha una pila de gent que saps el que fan, que cada any es troben per veure les versions extendides de les tres pel·lícules i a vegades hi afegeixen el Hobbit i no sé què més, que es poden estar...
Si deuen posar el dia 21 de desembre passat 3 encara deuen estar veient
No, de veritat, és que jo crec que és esgotador realment, perquè crec que la versió del director no sé si són 4 hores o 3 i pico multiplicat per 3, vull dir que tu mateix has d'anar fent pauses cada 2x3. Però com em deia fa no gaire el gran David Trueba, crec que si tant a Hitchcock, quan li preguntava per la durada de les pel·lícules, va dir, com deia Hitchcock, les pel·lícules han de durar el que aguanti una vejiga humana, va dir. Que em sembla una definició pràcticament perfecta. O sigui, no hi ha sensació pitjor que estar en una sala de cinema i pensar necessito una sortida.
Doncs molts directors d'avui en dia haurien d'escoltar aquesta cita bastant apòcrifa, diria jo, de Hitchcock. Jo no l'havia sentit mai,
no,
però vaja,
doncs
la donem per bona.
Dir...
No, la donem per bona,
si
perfectament.
Si no n'he vero, saps que m'he trobat.
Sí. Però noi, perquè la durada d'algunes pel·lícules d'avui en dia és del tot interminable, eh?
Bé, Orlegui, ens retrobarem diumenge de la setmana que ve, que ja estarem en desembre, i per tant la proximitat del Nadal encara serà més evident. Una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Igualment, adéu-siau.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Levantó!
Toski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
RAC 1 presenta...
Aquesta camisa, però bueno, per favor, que mona, que elegant. Ui, aquesta jaqueta també.
Vostè primer, amb Marc Giró des de la Roca Village.
Ui, com m'agrada aquest lloc, tu, per favor.
El divendres 1 de desembre a la 1 del migdia viu el Vostè primer des d'una destinació de compres única amb les millors marques.
Home, això és millor que fer el programa des del menjador de casa meva. Visca, 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 visca.
El divendres 1 de desembre...
Escolta, anul·leu-me tot el que tingui a l'agenda fins l'1 de desembre, que necessito estar concentrat.
El Vostè primer se'n va a la Roca Village.
Shopping de Nadal, però millor.
RAC 1. Tots som 1.
Cariño, ¿esta la tienes en otra talla?
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC 1 amb RAC1.cat.
Descarrega.
El portal de notícies de RAC 1.
Escolta.
Tot l'univers RAC 1 al detall.
RAC1.cat.